Bon dia, Aran. Són les 8.
Trescat Info. Et Maitín d'Aran. D'en José Badia.
Bon dia, benvinguts en Tallona, guai edició d'en Maitín d'Aran, dimarts 10 de reuer. Plor d'amb ganes, almenys en Viella. Avui ja han caigut a d'aquesta hora 20 litres en Garòs, des d'avui en Viella en Bossos, des de 7 en Bagergue o 12 en Sa Seuva. Calen escaders en tapor de la bona aigua. Des del centre de la UESI de la Val d'Aran que hi treballen força en actualitzar aquest maitín et boletín de perill de la UESI, vol oferir-me a Taleu Mus Arribe. I un programa avui en què parlarem d'aes institucionals. La setmana passada seran diferents sessions en plen de l'Ajuntament de Viella i també en de la màxima institució aranesa. D'un costat, l'Ajuntament de Viella de Cabloc que d'un aprovaue nouetats en la gestió cultural, urbanisme i també subvencions. Ho explicam que s'aprové, per exemple, la creació d'una comissió d'estudi que redigirà un reglament per regular la utilització dels equipaments socioculturals de la vila, com pot ser la sala de l'audiovisual, la cabana de Sasplas, el casal de jubilat o el centre de joanesa entre d'auti. Un pla que també s'aprové que en plena era modificació urbanística en ta poder permetre funcionament dels dos dipòsits de la planta de gas propant que hi ha en Beusa i del pla estratègic també de subvencions municipals en tas dos anys que vien per un valor de 140.000 euros en tot reconèixer valor de teixit associatiu com a motor de dinamisme del municipi. Repassarem aquest plen d'en Sofia Cabanes, que també ha assistit a plen de Consell General que aprovava provisionalment la modificació urbanística que permetrà bastir naus entre explotacions ramaderes en terrenys no urbanitzables a condar de 2.000 metres, quan abans era a condar de 5.000 metres. Se rebaixa d'una, era quota. Era nova normativa, unifica els criteris també entre utici i barraments de guards. I aquells que ja siguen bastits i que no complisquen els criteris s'hauran d'adaptar ara normalment. Formativa. Més en aquest plen també poguerem parlar d'amb el conseller d'Obres, com a ell el conseller del Consell General d'Aran, José Luis Boya, entra a parlar també de les obres de millora de la via d'accés a Sant Joan de Toran, que connecte els nucleus de Toran, Pocingles, Pradet, d'amb Canejan. Entra i les obres entra a garantir la seguretat de la via, evitar que s'enunze. El projecte hi previst que comence un viatge s'acabe la sazón d'estiu. Aquestes són les dues primers que tractarem en programa. Més d'empius també hauem passat per a Libreria Eterna de Viella en ta parlar d'amer autor de la novel·la El biberón de la quinta Joana Corominas, i la novel·la que se presentava dissabte. Abans de la presentació d'una podíem parlar d'amer autor sus aquesta història que barreja ets històrics vescudi petson paisenya en la Guerra Civil Espanyola, en aquest moment en Joana de la coneixida com a quinta de biberón, d'en d'auti de més fantàstics és sense massa explicació que hauec en mateix autor força anys més tard en un viatge tan a Navarra. Més aquesta, que també hi ha novel·la d'amor i o barreja que se li eix força ben i que ha agradat tant així en Catalunya com a també en Navarra. Són les que vos proposam en aquesta edició de Maitín d'Aran, d'amb motor aviat, i l'agenda és aquesta que ja són notícia que completaran aquesta edició de Maitín d'Aran, que ara comença que hem José Badia i Sofia Cabanes. Passen ja 4 minuts des d'avui. De moment, això que vos oferim hi era predicció meteorològica entre la jornada d'amà en nostre company Gori Massip.
Dia passat per aigua a la Vall d'Aran, precipitacions que ja han anat caient de matinada. Destaquem pràcticament aquests 20 litres per metre quadrat a Bossòst, més de 10 també a la capital aranesa, i en general avui ha d'anar fent de manera intermitent. Es pot reactivar potser una mica més aquesta pluja de cara al vespre. I diem pluja perquè la cota de neu ha de pujar de manera contundent, des dels 1.800-2.000 metres fins als 2.400 metres aquesta propera tarda. jornada. I és que les mínimes avui negatives només les hem trobat a l'alta muntanya i, de fet, esperem una màxima a Vielha per sobre dels 10 graus, 11, 12 graus de temperatura màxima. De cara a demà, al matí, tindrem una mica de treva. Fins i tot no descartaríem alguna escletxa de sol. Però de cara a la tarda i al vespre tornaria a ploure, tornaria a precipitar, això sí, encara amb una cota de neu força elevada.
Gràcies, Gori. Actualitzam d'un estat de carreteres, premo que des de Servei de Carreteres en Esterri, informen ara que entre Baqueira i la Peulla, Port de la Bonaigua i Barrata, per risc de la UEGI, se mantien escadés entre la Peulla i la Casa Sastrada i també entre Baqueira i el Pla de Beret Nyeue, de moment en aquestes cotes. Les temperatures d'aquesta hora d'una que no són eiredes, estan 0 graus, cauca dècima negativa en les cotes més nautes, positives en Bagergue, en Salardú, 2 graus, 3 en Garòs, 4 en Vielha, 6 en Bussós, també en 4 graus positius en Pont de Suert, en Ribagorça, en Sort, en Pallars Sobirà, 9 nan en Lleida, que és Maitinga, 8 en Barcelona, en Observatori Fabra, i 11 en la zona universitària, i 10 graus a Gues Maitinga, can en Toulouse. Ataleu que mos arribe et bulletin de perill de la UEGI d'aquesta jornada que vol oferirem. Passen ara 6 minutes de següent de Maitinga.
Et Maitinga d'Aran.
Com diem avui que ens han ressonat d'aquests dies institucionals, d'aquests darrers dies, en forma de plen, en tot a començar d'am et plen de l'Ajuntament de Cabloc en Vielha Mijarana, que ven d'aprovar la creació d'una comissió d'estudi en ta redigir un nou reglament que regularà l'emplec d'equipaments socioculturals de l'Ajuntament de Vielha Mijarana. Sofia Cabanes, bon dia.
Hola, José, bon dia. Exacte, parlam d'era audiovisual, era cabana de Ses Plas, el centre de joves a Antàrat, casau de jubilat Sant Miqueu, i també la recent incorporada cabana de Resec. El Ajuntament ven de barrar un procés de participació ciutadana en remassar suggerències per part dels vecins, i ara serà la comissió d'estudi conformada per representants de formacions polítiques qui se n'encuadrarà de premanir aquest nou reglament. Juan Antonio Serrano, i et baile.
Havia ja anat creixent a nivell de causes o de infraestructures que se poden cedir socioculturals al municipi, com poden ser aquestes cabanes de Ses Plas, ara Resec, Antara, com, en fi, tots els equipaments esportius, el que se va a la comissió amb tots els membres, no tots els membres, sinó amb tots els representants de partits polítics que hi ha en l'Ajuntament de Vielha, entra pues, a la regularització general de tot, mete tot al dia, i avui ja veig que potser pues, el reglament no estava de tot ben acabat de definir, per tant, aprofitant que ho hem de meter en marxa et reixec, per dir de vera manera, el que antes era antiga hosteria, pues, ho hem dit, bueno, pues, escolta, vam a ell a regularització de tot, vam a meter tot en ordre, i per tant, a crear la feina, bàsicament se convocarà la comissió, s'aprovarà el que calgui, funcionament d'ús, quin preu hi ha d'haver de taxa, etc etc.
Aquest reglament servirà en aplicar la normativa conjunta, com ara comentava Baile, d'usatge entre tots els equipaments socioculturals del Cap Bloc d'Aran. Atau, et remerque Serrano.
El que se tracta és de meter en ordre totes les instal·lacions que hem, perquè és cert que pues, en Vielha s'han anat creant moltes instal·lacions. Bueno, pues, jo a causa que se metiguen en marxa, per exemple, pues, es plaja molts anys que hi ha. Era d'hi vejau, també, i avui hi ha un reglament soleta d'aet, per tant el que tractarà a mi de que totes estunguen en aquest paraigües, diguéssim, de regulació de funcionament d'aquestes instal·lacions.
Segons les previsions del Baile, aquest reglament s'aprovarà definitivament en les properes setmanes.
Bueno, nosaltres vam assajar d'anar el més ràpid possible perquè també volem, quan antes, poder oferir el resec. Jo ara no sabia exactament el placi d'administratius que calgui, però jo demori que en qüestió de dos mesos això es tingui ja definitivament a canviar.
Déu te costat, Sofia. Plenga també a aprovar-ho. I amb modificació urbanística en aquest cas que correspon a la zona on se plaça la planta de gas propan en Beusa.
Ojo, se tracta d'una modificació de besuny que permetrà que puguen funcionar els dos dipòsits. Ara són que funcionau un.
En un depòsit de gas que ja hem en vella des de forçants, bueno, se tractava de que de vera manera compligués els requisits de seguretat. A creu al llum de... Ho hem tardat un any, no nosat i solet, sinó tot els organitzacions que han d'informar al respecte, i ara sí que ja podem haver aprovació definitiva, haurà de passar per a Comissió d'Urbanisme, però en definitiva ja quedarà totalment amb seguretat aquest depòsit, que per cert un dels dius no estava funcionant a conseqüència d'això. Això pues, significava que en els anys que hi ha multa enyeguada, etc., pues, anaven al límit solet damunt dels depòsits, ara estaran els dius i per tant podran estar tot i més tranquils que en fi, que aquells depòsits estaran els dius funcionant i per tant hi haurà més temps entre que, bueno, pues, que hi hagi gas suficient entre passar més temps de lo que ara, que anaven molt apressats entre poder portar camions i poder anar ampliant, era l'únic que podia funcionar.
Segons Serrano, se tracta d'un tràmit de besuny, però molt que ha canviat era normativa.
O sigui, no hi que acro no compliquessi de més requisits, tot el contrari, se aprovec legalment, tant tot i les mesures de seguretat d'aquest moment, era normativa anat canviant i ara la calia anar adaptant als moments actuals. Era companyia que porta a ETET era la seva feina, premanit totes les causes i calia pues, uns informes de protecció civil, uns informes d'ERACA, de DRACHE, etcètera, etcètera, tot i aquests informes ja són, per tant ara ja serà definitivament, bueno, està aprovada definitivament per part de l'Ajuntament.
En darrer lloc, el ple també aprovava per unanimitat el plan estratègic de subvencions municipals vigent entre els exercicis 2026 i 27. Aquest pla reconeix la importància de l'activitat que genera el teixit associatiu de Vila i Mitjaran com a element dinamitzador del municipi i com a motor de la seva vitalitat. Demoren incluïdes l'agents d'aquest pla autanes subvencions d'en pública concurrència com es nominatives i directes a través de convenis. En total se destinen 127.000 euros entre subvencions nominatives i directes a través de convenis i 12.000 entre subvencions d'en pública concurrència entre els anys 2026 i 27.
Et Maitín d'Aran.
Ja diríem a les institucionals de plen de Viella, passam ara màxima institució aranesa, però amb que el Consell General d'Aran aprovau també aquests dies en darrer de manera provisional en sessió extraordinària en aquest cas, era modificació urbanística que permetrà bastir naus entre explotacions ramaderes en solers no urbanitzables que hagin un mínim de 10.000 metres carradi. I també s'aprovau una nova normativa que afecte els bastisses destinades, per exemple, a emmagatzematge d'utici en esguards o en es barraments desmadesiguards e garieres, Sofia.
Se tracta del darrer tràmit abans que sigui aprovat definitivament per a Comissió d'Urbanisme. A tau munt parlava era síndica d'Aran, Maria Vergés.
Tu que es venguem d'aprovar en aquest ple extraordinari era aprovació ja provisional de la modificació de normes urbanístiques en això que era en plec de xulè no urbanitzable, entallada el pas definitiu d'aprovació definitiva en el propleu Comissió d'Urbanisme, que com a sabeu, doncs, és aquesta modificació de normes el que pretén i per un costat regular tot això que ha que ve amb aquelles petites edificacions que era ordenació un xinyó de paisatge que hi cau carrer que se ven reclamant des de força temps, i amb aquesta normativa els ajuntaments ja hauran la possibilitat d'aquesta ordenança de regular, i paral·lelament doncs, a aquesta adaptació entre especialment noves incorporacions de joan i ramaders en tot passar d'aquells 5.000 metres quadrats a 10.000 metres quadrats tenint en compte la realitat geogràfica i orogràfica de la Vall d'Aran.
Enta rebremba en Chinyau vos explicaram que en Chiara en es explotacions ramaderes son que era permetut bastir naus en terrens més gran i de 5.000 metres carradi, que per cert són escassi en Val d'Aran. Era soleta alternativa era metes animaus en bordes tradicionals, més en força quasi també de murau en petites. Ara se podran lleuar naus d'enquí a 500 metres carradi en terrens acomdat de 2.000 metres carradi. Era objectiu d'aquesta modificació i facilitar d'un costat era implementació d'activitats agropecuàries professionals i també era incorporació de joveni ramaders. De l'altre costat, també la nova normativa, amb aquesta nova normativa també se pretén unificar criteris encoberts entre utisi o entre barraments de guards. Segons el remerque era sindicat, tot i aquells barraments o casetes de guard ja bastides i que no complisquen els nous criteris, s'hauran d'adaptar a la normativa.
La nova normativa porta junt també una guia on explicita quines tipologies de quins materials han d'estar aquelles edificacions. Evidentment, doncs, qüestions com poden estar les banyeres en els prats, etcètera, tot això haurà d'anar desapareixent. Els ajuntaments de la Val d'Aran hauran l'obligació de complir aquesta norma en els temps i que considerem, més també que haurà consciència, no?, per part dels propietaris d'aquestes finques de que ara fins en aquesta normativa acabarà estant la possibilitat d'establir penalitzacions a aquelles persones que no aquesquen. Per tant, aquelles edificacions que ja hi són i que no complissin. Parlant d'edificacions de petites casetes de guard, etc., doncs s'hauran d'anar adaptant a d'acord que dins de la normativa.
Ja d'hora de plena, hagués mades dia, Sofia, que podies parlar d'ame conseller d'infraestructures i obres, José Luis Boya, i d'ame te parlaves sus les futures obres en la carretera d'accés que hi ha a Sant Joan de Toran.
En efecte, José Bramo, que era Conselleria d'Agricultura de la Generalitat a instàncies de la màxima institució aranesa, ha tret a licitació una millora de la única via d'accés als nucleus de Sant Joan de Toran, Porcingles i Pradet, en terme municipal de Canejan. Un camí que en els darrers anys s'ha vist afectat per botassades de terra i que requereix una intervenció que pugui garantir així la seguretat estructural i evitar que insegur el risc de col·lapse. A tau m'ho parlava Boya.
Era carretera d'accés a Sant Joan de Toran i s'ha treballat un projecte a iniciativa de Consell General d'Aran, del Departament d'Agricultura de la Generalitat, qui ell que executarà era obra, per valor de algo superior a 500.000 euros. Ja hi ha un any que venguem treballant en projecte d'aquesta carretera. Els dos darrers anys treballarem en el que era carretera de Canejan, de nova inversió de més de 100.000 euros des del Consell General d'Ane Pla de Camís, en quan pensàvem que tocava era carretera de Toran. Està molt malmerenta, hi ha diverses zones a punt de col·lapsar els muros i l'actuació que serà, bàsicament, reforçar tot i aquells murs que estan a punt de col·lapsar i el tram de paviment.
El camí d'accés a Toran i pla freqüentat substituen a sesón d'estiu, per acro ell de besuny i a millorar.
Exacte, aquests eren murs que han molti anys, que segueixen d'anar a mentalitat a la vegada, que el que passava per aquí eren cars o eren xivaus o bestiar. Ara, el trànsit que passa per la carretera de Toran i força important, sobretot en les mesades d'estiu, en el turisme. Avui també aquí un refugi que era idea i que alberga força gent, i a la veta d'anar sol també li darà millor seguretat a la carretera i a tots els usatgers que l'utilitzen.
Com a diríem, agricultura ven de treure a licitació el projecte, per tant, mos trapam en una fase força inicial. El inici de les obres se prevé com a molt leu i un cop acabada la sesón d'estiu.
Vale, ara s'ha publicat l'edicte, s'ha metut a exposició pública per part del Departament d'Agricultura i penjat en taula d'anuncis també en l'Ajuntament de Canejan. Ara se podran aquestes al·legacions que vulguin els vesis o qualsevol usatger, després se recolliran aquestes al·legacions. Ara d'estar un mes i 10 dies, si no m'equivoqui, en penjat a exposició pública. Era idea i poder executar la obra sobre el tercer trimestre d'Eran, per evitar molestar els usatgers i acro durant la temporada d'estiu.
Aquesta hi ha obra prevista l'agents del Pla de Camins del Departament d'Agricultura de la Generalitat.
Gràcies, Sofia. Bon dia.
A dissabte, bon dia.
I tu se'n vai, nen dubbi dello calo, nen dubbi dello uvo, lo cor can tu to più, ne cal pascia pena, dana mai le, cal dai sciaccore, che i plove. Come lo te vai, tu se'n vai, l'altro con si brai mavo, en cerca giù la pluezo, che l'altro lo devi, nal cantù di nei piado. Entre l'oilino di melmue, solo fa, in giro me maca, che se va il fa sonne. Come lo te, tu sei fanè. Come lo te, vai, tu sei mai, lo mai ploge le cose. A cota un tal mure, a galerio far fugli di l'urai dell'omò, di satal sel, can l'utendrin sembai tut sol. Come lo te mai tu sembai, l'autre in che non cresio, per un rimo e per re, l'autre con il donavo, del vent e del suio, per cui n'aurio ben di suonarmi per Deo Cinciò. Davant che si trainava come un trainer se come lo te vai tu vai come lo te mai, dubbi dello passio, nel dubbi dell'uovo, che vuol dire o tu sciò, l'immudo pobre te, ne din troppa tardie, mai tu, prendi pa' freddo. Come lo te, mai tu sei mai, se sente blanchezzi, come un caval futuro. E si sente in sala di ingiunle di osar, e si sente in tutto sul beleuma a insinare, ed è mai ingannare, per tu l'usam perdu. En d'un popel, come lo te, non hai mo più. Come lo te, non hai mo più.
Com et tens que mos ha portat Joan Pau Verdier que cantaue a Leo Ferrer. I ara, quan manquen 10 minutes entre següent 25 d'et maitin, que d'una actualitzam et boletín de perill de la UEGI. Com diem, la primera hora calien escadés en por de la Bonaigua. Ara la situació de risc que augmente e ja hi barrate por de la Bonaigua d'una per aquest risc de la UEGI. Era actualització que mos arriba d'amb Sara Orgueaue. Doncs hi ha pluja, neu en les cotes més nautes, com ho hem explicat amb Gori Massip, que aquesta cota de neu anarà pujant. Doncs aquest boletín de perill de la UEGI que s'ha actualitzat tot just ara i les minutes. M'ho porta des del centre de la UEGI de la Val d'Aran. Sara Roguer, bon dia, Sara.
Bon dia, José. Des del centre de la UEGI d'Aran vos informam que el grat de perill de la UEGI per a dimarts i de 3 marcat contunyam d'amet pas de fronts atlàntics, que aquest viatge havien d'una pujada progressiva de la cota de neu en qui ara 2.500 metres aquesta tarda. Això provocarà una humidificació important del cel de neu que provocarà l'oegis naturals de neu humida i esguitzlaments basaus en totes les orientacions. En espales força ribentes, ombreres, en les zones de cel prim, aquestes poden implicar era neu vella i artenya mides granes. Dam era neu recenta et vent d'oest, en curs de la jornada, a prop de les crestes, en canaus i conques, se formaran plaques de vent delicades. Adelà són possibles purgues i l'oegi de neu seca de mida petita i mitjana. Aquestes poden desencadenar-se al pas d'un muntanyaire o naturalment. Avui serà força embrumat i contunyarà de precipitar tot el dia. De cap a cert, s'arribarà possiblement al grat de perill 4 fort. Bon dia a tutti.
Gràcies, Sara. Actualitzam aquest boletín de perill de l'oegi. Demà a Maitinga. Deixats, bon dia. En un dia de pluja, comet d'agués que ven de gust de prene un llibre. Avui, que en parlam d'un que se presenta avui hagués dissabte en la Libreria Eterna de Viella. Ell, el biberón de la Quinta, de Joan Corominas. D'un avui parlam d'un llibre d'am xonautú Joan Corominas, que mos atén just abans de la presentació que sé que aquests dies en darrer en la Libreria Eterna de Viella. Primer de tot, Joana, gràcies per atenguem-nos abans de la presentació d'aquest llibre. Senta que plaçar els nostres escutaires, expliquem primer de tot, insunyau, qui ell, Joan Corominas, d'emprius veiem per què ha et una novel·la com aquesta.
Doncs moltes gràcies a Catalunya Ràdio per venir a fer l'entrevista i també a en Gerard i a l'Ariadna de la Llibreria Eterna, que ens han acollit meravellosament a la seva llibreria i estem encantats d'estar aquí.
Acro, qui ell, Joan Corominas, i com s'atrevís i com se planteja d'ell la novel·la?
Bueno, en Joan Corominas és un enginyer tècnic industrial que està casat amb la Núria, que té una nena que es diu Ivet. Bueno, una nena ja no, perquè ja està a punt de la universitat, vull dir que de nena res. I que, bueno, viu entre Barcelona i la Pobla i que, bé, li van succeir uns fets extraordinaris fa uns anys en un viatge que va fer a Navarra, dels quals neix aquest llibre. El llibre es diu El biberón de la Quinta i és un llibre que, evidentment, fa referència a la Quinta del biberón, que va ser aquella lleva de soldats molt joves, d'aquí el nom, no?, amb 17-18 anys, que van anar al front a l'any 38, durant la Guerra Civil Espanyola. El meu avi va ser un dels combatents de la lleva del biberó. Ell va combatre els fronts del Segre, va combatre els fronts de l'Ebre. A l'Ebre va ser fet presoner i el van enviar a un monestir que es diu Santa Maria de Irache, que està a prop de la ciutat d'Estella, a Navarra, on en aquella època es feia una selecció de presoners. Ell, com que era un xicot de 17-18 anys i no tenia antecedents polítics, doncs va ser reenganxat a l'Exèrcit Nacional i va acabar la guerra a Navarra. I després s'hi va quedar molt temps. Llavors, molts anys després, quan ella era mort, la meva dona i jo vam fer un viatge a Sant Sebastià i a Navarra, i bé, ens van succeir uns fets extraordinaris, vull dir, gairebé paranormals, que tenien a veure amb l'estada del meu avi al Baztán, a la vall del Baztán, que és una vall que hi ha al nord de Navarra. I bé, la història era tan extraordinària que va acabar sorgint el llibre.
No vam explicar quina i aquella història que dona d'origen al llibre, perquè seria desvelar en xunyau molt de la història d'aquesta novel·la. I una novel·la en què se barreja dona aquesta part de història d'aquest moment de la Guerra Civil, de quan aquest jueni són cridades a files, i d'empius entre aquesta altra part més misteriosa, més relacionada amb les bruixes, ja que parlem de la Val de Baztán, Zugarramurdi, País de Bruixes, Pirineu, que també ha sues històries. No sé com ha estat de fàcil o difícil conjugar aquests dos mons, en món de la guerra, en món d'aquesta màgia que volem o que vol desprendre aquest llibre.
Sí, és cert. Vull dir, és cert que el llibre té una part històrica molt, molt verídica i documentada, però té una part mistèrica. que dic jo, no tot el llibre està... Hi ha una part del llibre que per mi és... A mi és de les que més m'agrada, i els lectors també em diuen que és de les parts que més m'agrada, que és la nit que passen el Julián i el sergent Martínez en una cova. Aquesta cova està inspirada en un lloc real, que és l'Espluga de Cuberes, que és una cova que hi ha a prop de Gerri de la Sal, que és un lloc que jo vaig anar-hi fa uns anys caminant, i costa una mica d'arribar, i hi ha un realment el que es descriu al llibre, hi ha com un poble dins de la cova, hi ha les cases dins de la cova, hi ha una església dins de la cova, el que es descriu al llibre, no? I en aquesta cova, al llibre, hi viu una bruixa, no? I aquesta cova, doncs, bueno, ells passen la nit allà i la bruixa li fa una profecia al Julián, no?, quan comença el llibre. El Julián no entén res del que li diu perquè parla amb aquest llenguatge esotèric de les bruixes, no? Li tira les cartes, li explica del diable, la mort, bueno, les cartes del tarot, no? Però després, al cap de que el llibre va evolucionant, es veu com aquella profecia, doncs, sí que té sentit, no? Per tant, sí que la bruixeria hi té un pes. Clar, el Pallars és terra de bruixes, històricament, no?, i el Baztán, que és on passa la segona part de la novel·la, també. Vull dir, el Baztán és molt conegut per Zugarramurdi, no?, que el va fer famosa la pel·lícula de l'Àlex de la Iglesia, no? Però Zugarramurdi, Urdax, tota aquella zona del nord de Navarra, hi ha molta tradició brujeril. Per tant, doncs sí, vaig barrejar els dos mons, no?, el món real, històric de la guerra i el món més mistèric de les bruixes.
No hi era l'única bruixa que apareix el llibre, perquè n'apareix Yauta en aquesta segona part de la novel·la. Dilleu, no la identificaríem tant com hi ha bruixa, més se li llegeix el llibre, veiràs que dona també les característiques d'aquestes enes sabentes d'aquest moment que veien que ho carrem més, o veien més enllà de lo que era la figura de la gent. En tot cas, ja hi n'hi heu conductut també en la novel·la, que són els escacs. Per què?
Els escacs, sí, sí, és molt bona pregunta, els escacs. Bueno, bé, el personatge del Julián està inspirat amb el meu avi. I el meu avi era un gran jugador d'escacs. Era molt, molt bon jugador d'escacs. Llavors, sí que jo li vaig voler donar al Julián, al personatge, aquest realisme, no? I, per tant, el vaig començar quan vaig escriure la novel·la, a que fos un jugador d'escacs, no? Llavors, després em vaig adonar que els escacs podien ser importants al llibre, també relacionat amb la pregunta que m'has fet abans de les bruixes. Els escacs són un joc molt esotèric. Tot el llibre té una component esotèrica, també, i els escacs no deixen de ser un joc molt esotèric. Els blancs i els negres, no? El bé i el mal... té a veure amb això. I, a part, amb la trama argumental, tenen un pes important, els escacs. De fet, la Marta Ferrer, que és una llibrera de Tremp, que m'ha fet diverses presentacions, doncs va fer una frase un dia que vaig dir, sí, tens tota la raó, sense els escacs el llibre s'acaba al capítol 3, perquè realment els escacs li salven la vida al Julián, no? Quan cau presoner i el primer que li miren és la bossa i veuen que dins hi ha un taulell d'escacs plegable, això, bé, doncs desencadena la relació que després tindrà amb el capità Castro, no? Per tant, sí, els escacs són importantíssims al llibre.
Relacions que hi hauria en aquest moment, com a diríem, de gent molt joena que, dilleu, l'únic que volien era salvar la seva vida. Se pot llegir la novel·la, jo el que vull és que s'acabi la guerra, que això s'acabi d'un viatge per tot i perquè no mos volem meter en a pet d'aquell jueni de 15, 16, 17 anys que d'un anau en entafruna de la guerra, vedien totes aquelles bestieses que pot estar i a guerra. D'aquí heu d'una que hereta de passar d'un costat a l'altre, de republicars als nacionals, sigui allò causa com a molt natural també en tant personatge.
Sí, sí, perquè és el que comentes. Jo penso que la majoria de gent que va participar a la guerra el que volia era que s'acabés, no? Allò va ser un horror. I més un personatge com el Julián, no? Ens hem d'imaginar que eren xicots de 17 i 18 anys, eren nascuts a l'any 1920, per tant, a l'abril-maig, quan van ser reclutats, la majoria tenia 17 anys. Van anar al front, i sí que s'explica la primera part del llibre, sense pràcticament instrucció militar. Vull dir, la instrucció militar de la Quinta del Biberón va consistir en marxes a peu per la plana de Lleida, i això està, a més, el meu avi va escriure unes memòries i està escrit del seu puny i lletra, no? D'aquí van al front sense pràcticament haver disparat un fusell, no? Vull dir, eren gent sense preparació militar, sense preparació psicològica, i a més, és que van anar al cap de pont de Balaguer. Vull dir, el bateig de foc de la Quinta del Biberón va ser al Merengue, va ser a tota la zona del Cap de Pont de Balaguer, que estava defensada per tropes mores, no? Que eren tropes molt, molt, molt garrejades. Eren tropes que portaven molts anys de guerra, molta experiència de combat. I clar, portes xicots de 17-18 anys a enfrontar-te amb aquests tropes experimentades, doncs clar, va ser una matança. El que volien era sobreviure. I al final el protagonista del llibre és pragmàtic. És una persona pragmàtica, no és un idealista. Ell té la seva oportunitat i l'aprofita.
Com a... podem llegir en la novel·la, et paisenye de Joana, et son abuelo, parlec d'em coneixis a ton abuelo, ta poder que t'expliqués totes aquestes històries, o com t'arriba tota aquesta història, jo a part, i era causa que viguis tu en Navarra, en aquest viatge entre Sant Sebastià en ta Navarra, més tot això que s'explica des d'aguantpassats, d'aquest aguantpassat, d'aquest paisenye, ha estat amb conversa directa d'Amet o, digueu, a través d'aquestes notes que deixa aquest?
No, jo el vaig conèixer. Va ser conversa directa. El meu avi va morir, que jo tenia 12 anys, i una cosa que lamento molt és no haver pogut parlar amb ell de més gran, per jo també ser més conscient, no? Uh-huh. Ets petit, tens 10, 11, 12 anys, i no ets conscient que, clar, tens davant teu una persona que ha viscut la història, no? Però sí, jo vaig parlar amb ell i recordo de petit... de fet, hi ha un fragment del llibre, que és quan estan a la cova, que el sergent Martínez li fa tocar el braç al Julián, no? Que li toca aquí, no? I quan toca, nota que hi ha un ferro a dins, no? Jo això ho he tret perquè això m'ho feia a mi el meu avi. Jo recordo d'estar amb el meu avi i que em digués, toca aquí. I jo tocava i tenia un fragment de metralla que li havia entrat dins el braç a la Batalla de l'Ebre, no? Jo recordo, sí, recordo moltes anècdotes d'ell que explicava. Però insisteixo, jo explicava molt de la Guerra Civil. De Navarra, molt, molt, molt poquet. Mm. Però sí que recordo perfectament, i tant, sí.
Per tant, d'una, podem dir que era darrera part de la novel·la, el protagonista se torna en autor de la novel·la, que també entra en aquella secció d'una a un sage d'est enginyer industrial, a un sage d'una passa d'una de liegera ciutatès i des preguntes que lien des de tribunal entra d'una saber de què havia passat, i aquí ho veig on comença d'un pis aquest viatge que lo porta a reviure aquelles històries. Per tant, doncs, Joan Coromines també s'ha plaçat com a protagonista d'aquella història.
Totalment, sí. L'última part, li comentava al Gerard ara quan hem arribat, no? Que l'última part és el 100% real. Es va passar, i sí, el Martí, doncs, sóc jo, realment, no? Vull dir, sóc jo. En aquest cas no vaig tenir que imaginar res. Sóc jo llegint o defensant el meu projecte de final de carrera, que dona pas al viatge que vam fer a Sant Sebastià de Navarra. De fet, amb la Núria, amb la meva dona, que llavors érem nòvios, vam anar a Sant Sebastià quan jo vaig acabar la carrera. Vam anar per celebrar que havia acabat, no? I arrel d'això neix tota aquesta història. Per tant, sí, l'última part del llibre, jo en sóc un protagonista directament.
Novel·la històrica, novel·la d'apunts esotèrics, més creia que també, si és tot allò, novel·la d'amor.
Sí, totalment, sí, és una novel·la romàntica, sí, i tant que sí. Tot i que a mi m'agrada parlar sempre d'un amor no només romàntic entre el Julián i la Maya, no? Que podria ser pues, bé, un noi i una noia, joves, que s'agraden, s'estimen, es fan nòvios, vull dir, bueno, diguéssim, una història, sinó que jo em refereixo més a una conversa que tenen el Julián i el capità Castro cap al final del llibre, que és una conversa que és una despedida. Tots dos saben que s'estan despedint. I el capità Castro treu un concepte, que és l'Amin, no? A més, aquí que estem a la Vall d'Aran, no? Amb els càtars, no? Els occitans, no? Era un concepte que parlava de l'amor pur, no? L'amor entre cors i ànimes, no? No parlava d'un amor físic, no? Crec que el llibre tracta d'aquest amor. És un amor que transcendeix totalment el romanticisme entre un noi i una noia i que, clar, traspassa generacions, no?
De què li ha servit a Joan Coromines? Escriu aquest llibre, ha estat com un senyal també a regraïment en tes avantpassats, en tachon paisenye, de metes un senyal tranquil·litat a l'hora de plasmar tot això neres ulls blanc o no?
No m'he plantejat mai així, la veritat. De fet, és una pregunta que m'han fet diverses vegades, no? Què hagués dit el teu avi, no?, si hagués llegit aquest llibre? I realment no ho sé, perquè realment sí que el Julián està inspirat amb el meu avi, però no crec que sigui ell. Llavors, aquest llibre, jo l'he escrit perquè tenia una història que crec que era molt interessant, que era molt bonica, que era molt especial, i va sortir d'una forma molt natural. I no, ara mateix no hi ha res més darrere.
En el llibre també, se la llegeix, miratge que queden cauques preguntes sense responsa. Com a dir, amor d'un dels personatges, no vam dir de més, perquè se no li trairem també l'atractiu de conèixer tota la història de la novel·la. Que hi hagi causes que no s'acaben sabent en una novel·la, entre la gent que era part de misteri de la mateixa novel·la o no?
Bé, hi ha part del misteri, però sí que és veritat que s'està escrivint un segon llibre. Llavors, el segon llibre respon algunes d'aquestes incògnites que queden penjades al primer, no? O sigui, al segon llibre hi haurà més respostes sobre algunes de les que no queden tancades.
Doncs ja m'ho has avançat, que hi haurà ara un dijou llibre. Seguint la mateixa història o agarrant causes d'aquesta primera tornant a una novel·la diferent, a més, com ha dit, responent preguntes que han quedat aquí o penjades?
Respondrà algunes preguntes, però és una història totalment nova. És totalment nova, no? És una història, a més, que es desenvoluparà a Alemanya, a principis de la Segona Guerra Mundial. Així com en aquest llibre ja he introduït un personatge que per mi és fascinant, és un personatge fascinant, que és en Werner von Braun, que va ser l'enginyer alemany, que va ser el director tècnic de Peenemünde, que és on es desenvolupaven els coets V2, no? De fet, el primer artefacte humà que va sortir a l'espai, no? El llibre hi surt, el primer llibre hi surt, Werner von Braun, tot i que té una participació bastant anecdòtica, però el segon llibre, diguéssim que la visita que fa von Braun al Baztán deixa petjada en von Braun i Julián, diguéssim, que farà un viatge a Alemanya. Mm-hmm. I el segon llibre parla d'aquest viatge a Alemanya i respon bastantes preguntes, sí. Però serà una història nova, eh?
Un llibre que, com a dir, ha punts romàntics, hacker i ha punts històrics de la guerra, i que no estalvia moments, digueu dir-vos en tal lector, que ben segur moments de passatges com ell era mort de sergent o dues altres morts que hi haurà més endavant el llibre. No estalvia, Joan Coromines, no estalviat detalls per idea que tau, en ta, digueu mostrar era crudesa d'aquest moment?
Sí, sí, tal qual. A més, jo, de fet, quan vaig portar el manuscrit a l'editorial, tenia certs dubtes de que m'acceptessin certs llenguatges que utilitzo i certes descripcions que utilitzo. Però bé, és que és la guerra. Vull dir, aquella gent s'estava matant, aquella gent s'odiava. Llavors, el llibre sí, descriu l'horror de la guerra. Sobretot a la primera part, no?, que és la part més bèl·lica. Doncs sí, sí, no vaig estalviar-me sang i fetge, no? Però és que era així.
Ell era història d'una que era part d'història verídica de Xon Paisenyer, d'una, i de moments que, d'empius dilleu, d'una manera més novel·lada, més que podien aquestes situacions que ben s'haurien pogut dar en aquest moment. El Biberón de la Quinta, aquesta novel·la que se presentava aquests dies en darrer en la Libreria Eterna de Viella, aquí ho podràs trobar exemplars, si no assistiretge a la presentació d'un passeig per a botiga. Ell llibre de vol llege, tota caudida, que demane de viatges de no arturar vos sabeu següent capítol, haver què ha passat, haver com seguís la història. Acro, en teu primer llibre, és molt bon, no? De que la gent digui, és que me costa parar de llege.
Sí, la veritat és que és un comentari que m'han fet molts lectors, que és un llibre que enganxa molt, que quan comences vols saber què passa. I realment hi ha hagut alguns lectors que m'han fet comentaris que, bueno, que abrumen una mica i tot, no? Perquè m'han arribat a dir que, sobretot amb els personatges, han empatitzat molt, no? Que són personatges molt humans, que acabes fent el viatge amb ells, i que un cop acaba el llibre et quedes una mica orfe, no? Perquè dius, ostres, amb el Satrústegui, no? El Capità Castro, vull saber què més els hi passa a aquesta gent, no? I, home, sí, que et diguin això, doncs és evidentment, és fantàstic, no? És senyal que el llibre està agradant.
En ta jo primera novel·la rebe tot i aquests ivantaments d'una que sigui la novel·la tan li ajuda. Què suposa en ta immades?
Molta satisfacció, estic molt, molt satisfet. La veritat és que és algo que m'ha donat molta satisfacció, m'ha permet conèixer molta gent i m'anima a seguir escrivint, perquè realment veus que el llibre agrada, veus que el llibre s'està venent bé, que estem arribant a molta gent i això, doncs, evidentment, et dona, t'esperona, no?, a fer un segon llibre.
D'un inescritor novel·la, d'una i la primera publicació, El biberón de la quinta, de Bressa Literatura, que d'una podets anar a cercar en la Libreria Eterna de Viella. Avui, just abans de la presentació, que avui puc parlar d'amb Edson Autú, Joana Corominas Alfarràs, que mos ha tingut d'una, i mos ha parlat, sense explicar-nos moltes causes del llibre, com a diem, vos recomanem eració a lectura, demane de Liege e d'una no tardaràs molt, com a diet, en meteu-vos, se no d'un costat de l'altre, sí que meteu-vos de costat de caucus dels personatges que hi ha en aquesta novel·la, El biberón de la quinta. Joan Corominas, gràcies. I demorem era segona part d'aquesta història.
Moltes gràcies a vosaltres, José. Moltes gràcies.
Quinze minutes en tas nau de Maitinga, lectura recomanada avui, més ara que ja és, que ja és una notícia d'aquesta hora de Maitinga. I comencem un dia més d'amb servicis de rodalies i de regionals que funcionen a 80% de so previst. Malgrat restriccions i limitacions, ja no sé, era vaga de sindicats ferroviaris, encara s'arrossega cauca alteració. Era acord que ha permetut desconvocar l'aturada, incloent inversions en infraestructures, manteniment i també personal. També comença d'aquesta hora el descasament de l'assentament més gran de la ciutat, plaçat en la zona franca de Barcelona, i que ha arribat avui més de 400 persones. Actualment hi ha menys gent i demoren incentiat de tendes de campanya d'empius de que hagi de ser força persones decidissin anar-se'n entre d'alt i punts de la ciutat. L'Ajuntament dit que actua per qüestions de salubritat. El Ministeri d'Agricultura apunta que l'origen de brot de pesta porcina en Catalunya podria estar contacte de senglars amb carn contaminada i descarte que pugui provier del laboratori de l'IRTA. El govern ha valorat positivament l'informe, més demana que no se baixi la guàrdia en seguir contenint aquest brot. Júlia Albacar.
L'informe dels experts estatals ha descartat que l'origen del brot pugui estar al laboratori de l'IRTA perquè el virus amb què treballen no és el mateix que ha infectat els senglars, i apunten que la hipòtesi més probable és que el contagi s'hauria fet pel contacte dels animals amb residus carnis contaminats. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, es mostra satisfet perquè l'informe hagi confirmat el que ja havia avançat l'Institut de Recerca Biomèdica, però demana prudència.
Prudència, que continuïn treballant. Avui sabem que això no ha sortit del CRESA i, per tant, cal seguir avançant amb la seqüenciació i amb l'origen.
L'informe també proposa crear una franja sense senglars al voltant del focus per contenir el brot.
Vox puja i presenta investia popular Jorge Azcón en Aragón, i PP se les reclama que no lo bloquegen. Mentre que Alberto Núñez Feijóo ha demanat que guarden més enllà a la formació ultra, Santiago Abascal ha volut deixar clares les seves condicions polítiques anti-immigració i contra la transició ecològica i baixada d'impostos.
Vox no puede convertirse en un muro, porque yo no soy Sánchez. Aquí se respeta al más votado, no se hace lo que diga la minoría o nada.
Si quiere un cambio de rumbo real, puede contar con Vox.
L'agència de PP, mentretant, Cauca i Barús comencen a emetre en dubte l'estratègia de les autonòmiques avançades. Els d'Aragón han estat els dijous en els que PP no arteny l'objectiu de traiguer-se la dependència de Vox. Al contrari.
La campanya s'ha nacionalitzat més. I jo crec que és evident que Vox s'ha vist beneficiada.
Tenemos en Castilla y León una estrategia que és hablar de Castilla y León.
Eren Azcón, el castellano leonés Fernández Mañueco. En paral·lel, el lluny de l'autocrítica, socialistes persuiten en culpar PP d'haver blanquejat en euria Vox. Pilar Alegría, cap desfiles de PSOE en Aragón, i Montse Mínguez, portaveu federal de partit.
Una no sabe cuándo empieza el Partido Popular y termina Vox.
Feijóo se ha convertido en el mejor jefe de campaña del señor Abascal.
Alegría i era primera exministra de Pedro Sánchez que fracassen a nou estratègia territorial de PSOE. El govern valora positivament la primera reunió de contacte de Més Comuns en tant negociar el pressupost, i l'executiu ha dit que ha remassat les propostes de la formació de Jéssica Albiach i que les valorarà i analitzarà amb l'objectiu de barrar un acord i avui es condes aprovat i abans de Setmana Santa. Tot i una, des dels Comuns, David Cid advertís que l'important ara no són les places, sinó les prioritats.
No ens sentim interpel·lat en cap cas per cap calendari, sinó bàsicament pels continguts, trens, habitatge i serveis públics.
Per poder tirar endavant els comptes, el govern també s'haurà d'entener amb Esquerra. Els republicans avisen que no se seguiran a negociar en què hi hagi un compromís polític per part del govern de Pedro Sánchez, però amb que Catalunya requecte era totalitat de l'IRPF. El Consell de Ministres aprovarà avui un projecte de llei de gestió pública sanitària en tassejar d'arturar a privatització de la sanitat que en comunitats autònomes com ara de Madrid s'ha accelerat en els darrers anys. Segons que ha avançat la cadena SER i ha pogut confirmar Catalunya Ràdio, l'objectiu és meter límits a la privatització sanitària i incrementar el control de la despena dels hospitals públics que gestionen empreses privades. D'aquesta manera, se derogarà la llei que el govern de José María Aznar aprové que en 1997 i que possibilita aquesta sorta d'operacions. Amb el nou text, les privatitzacions seran de caràcter excepcional, és un que se permetran quan no sigui possible era prestació pública. En marxa d'aquesta hora ja hi ha operació dels Mossos d'Esquadra i de la Guàrdia de Finança d'Itàlia contra una organització criminal internacional implicada en tràfic de haixís i de d'altres substàncies. S'han indetjat d'entrades en diverses localitats com a Badalona, Sant Adrià de Besòs, Mataró, Tiurana, Calella, Montcada, Reixac i Sant Llorenç del Penedès. Hi participen més de 120 efectius de diferents unitats de la policia catalana, com ara Divisió d'Investigació Criminal, era Brimo, era Arro o era Unitat Canina. Adelà també s'han registrat en Marbella, en Màlaga, en Tausten, en Saragossa. Era investigació i en mans d'un jutjat de Badalona era Fiscalia Antimàfia de Milán que ha decretat el decret et secret des actuacions. En la crònica internacional, el primer ministre britànic Keir Starmer no dimitirà per cas Epstein malgrat els pressius internes de son partit. I un des que l'han demanat, que li han demanat de dimitir i el líder laborista escocès Anas Sarwar, que li reclama que és que impàs acostat per a mala gestió a què ha et d'aquest cas. Starmer, remembrem, nomenté que ara ambaixador dels Estats Units, Peter Mandelson, malgrat saber que avui hi ha vincles d'un magnat condemnat per tràfic sexual de menors. Això, segons el líder laborista escocès, malmet les perspectives electorals del partit.
No estic disposat a sacrificar la sanitat pública d'Escòcia, les nostres escoles, les nostres comunitats, ajuntaments, pobles o les illes amb una tercera dècada d'un govern de l'SNP. És per això que la distracció s'ha d'acabar i el lideratge Downing Street ha de canviar.
De moment, Starmer ha et suport de part important del Partit Laborista, d'empius de que han plegat d'ús de sos col·laboradors més estrets. E caps Epstein també resquita la monarquia britànica. El rei Carles III ha vist com a l'ho escrida sauen i li retreguien els vincles de son germà Andreu d'en Epstein.
Quan fa que sabies això de l'Andreu i l'Epstein?
D'empius d'això, Carles III ha dit que col·laborarà amb la policia en la investigació de la relació de l'expríncep Andreu amb Epstein. Mentretant, als Estats Units, i la excompanya sentimental d'Epstein, Ghislaine Maxwell, s'ha negat a declarar davant de la comissió parlamentària que investiga el cas. El seu advocat, tot i una, ha dit que demoraria disposada a parlar si arteny un indult presidencial. Maxwell complís una pena de 20 anys per participar en l'acte de tràfic sexual d'Epstein. Cuba i a punt de demorar sense combustible com a conseqüència de l'embargament i amenaces dels Estats Units d'imposar aranzels a qui li subministra petroli. Era escassetat i afecta el turisme, era principal on de divises de Cuba. Els aeroports internacionals han demorat sense querosè, les companyies aerianes han començat a suspendre o a reprogramar vols. Iberia i Europa han anunciat que en els vols directes de tornada hauran d'escala en la República Dominicana en terramplir el dipòsit. La russa Aeroflot també ha ajustat els horaris dels vols i ja no ven bitllets a quart plaç. Les companyies de Canadà, el país que envia més turistes en Tarayerla, han reajustat la freqüència de rutes de vol i ofereixen cancel·lació sense penalització. Adelà també han començat a barrar hotels de mi ocupació baixa. Els clients les han concentrat en d'autoestabliments. La presidenta de Mèxic, Claudia Sheinbaum, admet que son país ha deixat d'enviar petroli a Cuba davant les amenaces de Donald Trump i que enviarà ajuda humanitària.
¿Se puede ahorcar a un pueblo así, de esa manera?
muy injusto, muy injusto. Entonces, un llamado a que no haya estas sanciones y que se apoye al pueblo.
Segons les donades oficials de govern cubà, estan passat el PIB de la illa que se restringi un 5% i des de 2020 un 15%. I ara va mentat a Pallars, apremo que 4 estudiants de l'Institut de Tremp han creat un coet experimental únic entre participar en concurs cansat de l'Agència Espacial Europea. Amb aquest projecte volen demostrar que des de Pirineu també se pot ciència, tecnologia de nou nivell i apropar era recerca aeroespacial a aules. Trem, Pau Rovira.
La capital del perre, ahora todos quieren ser latino, no, pero le falta sazón, batería y reggaetón. Ey, ey, pido con mi corillo que somos un montón.
Ben, no hi hagués Pau Rovira, evidentment, que mos parlau, mos volia parlar d'aquest satèl·lit de Trem, més o que escutam a Bad Bunny, que ha borrat tot el contingut de son Instagram d'en Pius de Huet Història en espectacle de la mesa part de la Super Bowl. En les darreres hores, l'artista porto-riquenya ha eliminat totes les seves publicacions de l'ilat social, ha borrat la seva foto de perfil i ara ja no segueix cap de conde. En son perfil, que ha 53 milions de seguidors, són que demorin en l'as en tachon àlbum de vi tirar més fotos. Aquesta desaparició digital ha aprenut els usatges per sorpresa i ha fet que d'una se disparessin les especulacions. Caucus de seus seguidors més fidels vaticinen que Bad Bunny podria premanir nova música, però que no hi ha primer viatge que servia aquesta estratègia en generar expectació. Més d'auti no passen per nou que l'acció podria haver-hi de mera controvèrsia que ha creat el son show. Rebrembem que era passada maitiada Bad Bunny convertir que l'espectacle de la mesa part de la Super Bowl era final de la Liga de Futbol Americà en un cant a l'orgull latín que ha rebut dures crítiques del president dels Estats Units, Donald Trump. I canviem a Bad Bunny per Sidoní, Love of Lesbian, Mamaduixa, Joan Miquel Oliver, Amazoni, que són caucus dels noms que actuaran en la 14a edició de Festival Ítica en Empordà, en Girona. Ha presentat la programació completa en pals, en baix Empordà. Des d'aquesta localitat, en baix Empordà, m'on parla Laia Claret.
Festival que arrencarà a la platja de Riells de l'Escala per Setmana Santa, però que farà parada a 7 municipis més de l'Empordà i també, després de molts anys, a Girona, amb l'actuació de Morat al Palau de Fires. Martí Aiguavell és el codirector del festival.
La possibilitat de poder programar un artista que fa temps que seguim, que sabem que genera un gran impacte en molts i moltes joves del territori català.
Com sempre, el nucli central del festival seran les dates al voltant de Sant Joan i la Revetlla a la platja Gran de l'Estartit. L'Ítaca aspira a superar les 35.000 entrades venudes de l'any passat.
Dam, Sidoní, que barram, dam una opinió esportiva. Espanyol per 1-4 en Villarreal, 4-1 en Villarreal, en un partit força fluix des blanc-i-blus, que han sumat un punt des darrere i des avui en la Liga de Futbol. Se mantien 6 aus en la classificació tot un. En els Jocs Olímpics d'hiver de Milà Cortina, aquest matí debut de Pueyo, Colell i Sellers en Sprint Clàssic d'esquí de uns. En la tarda, debut en patinatge artístic també de Tomàs Guarino. En la Champions FIBA de bàsquet, en Tasweit, Xalona, Joventut, Esverdeneres, que poden accedir directament als 4 aus de final. I quan manquen tot just 2 minuts en Tasnau de Maitinga, ara que ell en moment entra jugada més paraules entra rebrembada en Xavi Gutiérrez de Motoraviat que cercam aquesta setmana.
Tostem en aranès.
I un Motoraviat, Xavi, que aquesta setmana s'amaga a un.
En aquest enunciat que t'havei quart comet de res, que consta de sunque dus muts, dits a tau. Tendències verbaus. A d'avui 5 letres.
Doncs les vostres responses, contestem i tens de rebre en va els canals de comunicació a través de correu electrònic arana@3cat.cat o ben a través d'un missatge de WhatsApp en el telèfon mòbil 607-07-0909.
Tostem en aranès.
Responsa quarta, enunciat a quart d'aquesta setmana, rebrem amb el Xavi, dits com?
A tau mateix. Tendències verbaus. De 5 letres.
Era responsa que arribarà de Lluís que ven. En què la veig a deixats?
A deixats de bona pensada.
barram aquesta edició d'aquest Maitín d'Aran. En tot rebrem babos que al long d'aquests dies hi ha diverses activitats previstes. En ta dimercles en la biblioteca de Salardiu a 5 mitja de la tarda i en aua serada de la programació Tecunde Incunde en aranès de Consell General d'Aran i activitat en tas més petiti d'era casa. Dimercles, tas 5 mitja de la tarda en la biblioteca de Salardiu. Avui en la tarda serà en Tassies, era massada de Pla d'Acció Comunitària en Viella i era primera de sessions d'empius de l'arturada de Nadal d'empius de decidir quines eren les tres línies d'actuació basades, sustut, en la salut mental. Demà, què hi tornarem? Demà, d'empius d'una setmana, de temps mundial de freeride.